A Hipercor trobaràs centenars d'articles d'electrònica i electrodomèstics amb preus millors que els d'abans.
Electrofertes d'Hipercor.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bona tarda, comencem la veu dels animals i de la natura d'avui parlant de l'actualitat, amb les notícies més destacades de la setmana. El Sabies què vindrà de la mà de la Montse Paredes, que ens parlarà dels animals que apareixen a les pel·lícules i als anuncis publicitaris. A l'espai de l'entrevista parlarem del projecte El Gran Capital amb el periodista i ambientalista Jordi Vigues. Ho farem acompanyats de la Carme Méndez, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. Deixarem la segona part de la tertúlia sobre fringíl·lids iniciada la setmana passada per al proper programa. I continuarem amb el bloc musical d'en Manel Casas i l'acabarem el programa amb els Sos Adopcions amb la Neus Aragonès. Així doncs, comencem la veu dels animals i de la natura amb qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Avui comencem parlant del valor inestimable dels arbres vells, i és que els arbres que més anys tenen són els que més ajuden a la conservació del medi ambient i a la lluita del canvi climàtic. A més, contràriament al creixement dels arbres, augmenta a mesura que són més vells. Aquesta és la conclusió a la que ha arribat un equip d'investigadors després d'analitzar l'evolució de gairebé 700.000 arbres de més de 400 espècies de tot el món i les seves taxes de creixement de biomassa. L'estudi publicat a la revista Nature afirma que el creixement de la biomassa és equivalent a la mida de l'arbre. A més, l'efecte hivernacle també queda mitigat, ja que els arbres grans poden capturar en un any la mateixa quantitat de CO2 que la que fixa un arbre de mida mitjana durant tota la vida. Els torns d'explotació dels boscos a Europa, i especialment a Espanya, són molt curts, cosa que no permet el seu envelliment. Els arbres més joves són així, doncs, més vulnerables als efectes del canvi climàtic, com per exemple les sequeres. Malauradament, la població d'arbres vells està desapareixent, sobretot al nostre país. Des de l'estudi s'aconsella millorar la política forestal per combatre la tendència actual. Més coses. A Molins de Rei va estrenar el passat novembre un pipicà que recompensa els gossos que l'utilitzen correctament amb una llaminadura. El revolucionari dispositiu d'urinari per a gossos, anomenat ECAN, l'han desenvolupat uns joves emprenedors. L'Ajuntament ha afirmat que és el primer municipi del món en comptar amb un aparell d'aquestes característiques i de forma part d'un programa pilot per intentar eliminar els excrements i els urins de gossos a la via pública. L'ECAN s'autodesinfecta diverses vegades al dia i és autosuficient, ja que està alimentat per energia solar. Els responsables del projecte comenten que la instal·lació i el manteniment del servei no ha representat cap cost pel consistori i afegeixen que en dues setmanes va ser utilitzat unes 400 vegades. L'objectiu de l'Ajuntament és fer un seguiment de l'ús d'aquest dispositiu durant un any. En acabar el termini, es valorarà la instal·lació de més unitats. Avui al Sabies que us parlarem dels animals que s'utilitzen en pel·lícules i anuncis publicitaris i com es controla el seu benestar als rodatges, concretament als Estats Units. Bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda. Sí, sens dubte heu vist que a les pel·lícules americanes on intervenen animals, sempre en els crèdits, al final de la pel·lícula, surt el missatge: en aquesta pel·lícula cap animal ha estat ferit. Qui certifica això? Doncs, als Estats Units, l'American Humane Association. Però, és cert que cap animal ha patit durant el rodatge? Malauradament, no és així, i molts animals han mort a conseqüència de la seva participació en pel·lícules molt famoses. La certificació que cap animal ha estat ferit durant el rodatge està sent cada cop més qüestionada per nombroses associacions preocupades pel benestar dels animals. Aquesta entitat, encarregada de supervisar el tracte que reben els animals durant els rodatges i de certificar-ho, per cert, finançada pels mateixos sindicats d'actors i l'Aliança de Productors de Cine i Televisió dels Estats Units, no permet que cap altra associació pugui vetllar pel benestar dels animals i es mostra reticent a l'hora d'investigar i responsabilitzar-se en els casos de possibles maltractaments i mort d'animals en pel·lícules. Tampoc té en consideració el llarg entrenament dels animals o el mal psicològic que pateixen les cries pel fet de ser separada prematurament de les seves mares, sobretot en el cas dels grans simis. Parlant de grans simis, volem explicar-vos el cas del ximpanzé anomenat Chance, que, disfressat com a patinador, intervé i patina realment per les oficines de Wall Street en la recent estrenada pel·lícula del Martin Scorsese, El llop de Wall Street, protagonitzada per Leonardo DiCaprio. El Chance, la seva entrenadora, el va comprar quan tenia 7 mesos, ara en té 4 anys, i tot seguit va començar a treure en profit jugant-lo a productores de cine i agències de publicitat. S'ha de dir que els ximpanzés han de ser substituïts contínuament, perquè quan tenen 8 anys ja no es poden controlar i són descartats per productores i agències de publicitat. L'entrenadora diu que va trigar un mes a ensenyar a patinar a Chance. Explica els seus mètodes d'entrenament. Ella és la matriarca i els joves ximpanzés han d'obeir les seves ordres. Si no fan cas, els obliga a estar asseguts i quiets. Evidentment, els joves ximpanzés són molt inquiets i no els agrada gens estar quiets. A més, mentre s'efectua l'entrenament, només tenen contacte amb el seu entrenador i són apartats de la resta dels seus companys. Segons els primatòlegs, aquests mètodes d'entrenament reprimeixen l'afecte i el consol i crea a llarg termini un greu dany psicològic, perquè en condicions normals són animals que no reprimeixen les seves emocions i quan entre ells s'enfaden ho resolen de seguida. L'Associació de Defensa Animal Americana Friends of Animals té un santuari a l'estat de Texas on té cura de ximpanzés que han estat utilitzats en pel·lícules i anuncis. Els seus responsables expliquen que els ximpanzés són animals que a vegades viuen tota la vida amb la seva família i el fet de separar-los molt joves de les seves mares és molt perjudicial. Han comprovat al santuari les seqüeles que deixen els entrenaments, provocant a llarg termini comportaments negatius i neuròtics i la impossibilitat d'interactuar amb altres ximpanzés. En definitiva, l'única manera d'assegurar-se que cap animal ha estat ferit en les pel·lícules és acabar amb la utilització d'animals en pel·lícules i anuncis. Els avenços tecnològics existents permeten aconseguir rèpliques perfectes generades per ordinador. D'aquesta manera s'acabaria amb el negoci de criadors i entrenadors de grans simis i altres animals i sobretot amb el patiment de molts animals obligats a fer d'actors.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
This is Vincent Price. Michael Jackson is the Thriller. Can you dig it?
Hola, amics, amigues i animalons. Amb aquesta entrada, que és la veu de l'actor Vincent Price, ja podeu imaginar-vos de qui parlem. del Michael Jackson, conegut com el rei del pop, i aquí li dedicarem aquest espai. Persona discutida com a poques, però reconeguda arreu com una extraordinària figura. Tota la seva vida ha estat singular. Començà baix una ferotge disciplina dels seus pares, que amb els seus 5 fills, The Five Jacksons, formaren un grup musical. Ell, per un cantó, i la seva germana, la Toya, van ser els que es van independitzar per continuar endavant. El Michael Jackson fou compositor, cantant, ballarí, un gran ballarí, amb unes facultats excepcionals, que es va saber rodejar també del millor arranjador, com és el Quincy Jones, que sempre és una garantia de qualitat. Vivint una vida tan especial, des de petit, no és d'estranyar de que fos una mica rar. Es va transformar la cara. Va ser un comprador compulsiu i tantíssimes rareses que el van convertir en una persona controvertida. No escoltareu el Thriller perquè ja és prou conegut. Ho farem en Baby is Mine i amb el Paul McCartney de Girl is Mine. Escolteu-los.
She walks right in my dreams. Says I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Yeah, the doggone girl is mine. I don't understand the way you think, saying that she's yours. Just a waste of time, because she's mine.
I'm her forever lover, you know, don't you remember?
Well, after loving me, she said she couldn't love another.
Is that what she said?
Yeah, she said it. You keep dreaming.
I don't believe it.
Mine,
oh, the girl is mine.
Mine,
oh, mine. Girl, mine.
She's mine, 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 mine.
The girl is mine. No, the girl is mine.
Avui a l'Espai de l'Entrevista parlarem amb el Jordi Vigues. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Parlarem d'un projecte anomenat El Gran Capital, però abans de començar a treure'n l'entrellat de tot plegat, presentarem el Jordi, que és activista, ecologista, periodista i escriptor. Com a periodista ha treballat a Televisió Espanyola, a TV3 i a publicacions com el setmanari Interviu. Aquest any ha format part de l'equip del programa de televisió de TV3 Lletra Petita. A més, en Jordi va ser un dels fundadors de Greenpeace al nostre país, duent a terme funcions com a cap de campanyes i portaveu de l'organització. A més, es defineix com a animalista i fa molts anys que dona suport a l'ADA, del qual és soci d'honor. El Jordi diu que, malgrat tota aquesta trajectòria que té, es considera com un aprenent permanent. Sí?
Sí, jo sóc d'un grup de... Hi ha gent que ja tenim 60 anys, però que sóc d'un grup que es diu l'Adolescència Perpètua, que en aquesta vida hem pogut gaudir d'una certa autonomia personal, de poder fer les coses que hem desitjat sempre, dins d'una posició d'aristocràcia pobra, perquè no tenim recursos, ni tenim terres, ni tenim grans propietats, però sí tenim una gran voluntat de viure intensament la vida.
però aprendre i conèixer també és enriquir-se en no tenir diners, no...
Per
a
això,
vegades no és tot, no?
No és que no és tot, no és res. Si no tens diners i no tens idees, doncs faràs mal, però no faràs res de bo. I aquest valor cristià que Jesucrist va representar quan va treure, expulsar els diputats del Parlament... Ai, no, del... perdoneu-me, ha sigut un lapsus, però jo crec que és un esperit de rebel·lia que comparteixo.
Lapsus molt fi, eh?
Doncs avui, com hem dit abans, tenim el Jordi aquí nosaltres per explicar aquest projecte, el Gran Capital. Com el definiries? Com el presentaries?
Mira, jo vaig mirar un arbre i vaig veure com queien glans. I vaig preguntar-me quants glans queien d'un únic arbre. I aquesta pregunta la vaig fer com a periodista científic a molts, i ningú no em va saber donar la xifra. I vaig dir, doncs mireu, sabeu què? L'any que ve ho contaré. I vaig buscar una alzina... Al principi volia la del Passeig de Gràcia, dedicada a mossèn Cinto Verdaguer, però no anava gens carregada, i vaig trobar a la plaça Vila de Madrid una alzina molt maca, la vaig estar abraçant durant uns dies, i fins ara m'ha donat 9.050 glans. És a dir, que he recollit i he tingut a les meves mans 9.050 i ja he plantat 3.000 arbres, de moment. Arribaré als 3.500, però hi ha els vivers municipals dels Tres Pins a Montjuïc. M'ha dit, Jordi, és que no en caben més.
Ja m'ho penso.
O sigui que si algun oient vol glans per plantar, doncs també li podria donar, perquè jo ja no podré més. Em conformaré...
Perdona, de 3.000 en surten 10.000?
No, de 9.000 n'he pogut plantar 3.000. I tinc espai per 500 més. Però segurament al final de tota aquesta temporada, que va una mica retardada enguany, tindré de 15 a 20.000 glans d'una única olivera. Digueu-me en quina capacitat econòmica té res similar al que té un arbre. La capacitat de multiplicar-se per 10.000 a partir d'un capital únic, que és un arbre.
S'entén el nom, de Gran Capital, ara?
S'entén, no? I a més és que el que he estat buscant, sobretot, són accionistes. Accionistes vol dir persones que estan disposades a passar a l'acció, perquè a vegades es confon. L'accionista no és qui posa uns calerons en un lloc esperant obtenir beneficis, sinó qui vol passar a l'acció, no? I, per tant, hi ha un joc de paraules en tot el projecte, per això és un projecte d'artivisme, perquè tot és una estructura que té 24 metres de perímetre exterior, que recull amb un embut i va parar a la borsa de valors, que és un bidó de color verd, on hi ha els autèntics brots verds, no? Aquests de l'economia especulativa, i és una borsa de valors autèntics, no especulatius, sinó glans, és a dir, cada un d'ells amb una capacitat de generar vida brutal. I tot això moltes vegades ens oblidem, i ens oblidem perquè estem pendents de com pagar el lloguer, de com comprar menjar, com fer front a les despeses quotidianes, i no ens en donem compte que hi ha un gran capital que es diu la naturalesa. I que ens dona gratis doncs, l'aire que estem respirant ara, que ens dona gratis la taula que ens estem aquí asseguts tan amablement a Radio Estel. És a dir, és una mica una sensació de veneració per la vida, que precisament era un concepte que Schweitzer, el gran metge Schweitzer i el gran músic Schweitzer, va difondre per tot arreu. Que és a dir, la veneració per la vida com a un valor espiritual que pot unir a tota la humanitat per sobre de les diferents creences religioses, valors, opinions polítiques.
Aquest projecte està molt rodat, però quin és el dia que tu et lleves i dius va, podríem fer aquest projecte? Com va sorgir?
Bueno, això t'he de confessar que vaig decidir-ho a l'hospital perquè tinc una malaltia bastant greu i vaig pensar una mica en la frase de Martin Luther King quan va dir: encara que sabés que demà moriria demà, no deixaré avui de plantar un arbre. I era una idea que havia desenvolupat des de feia uns anys sota el concepte aquest de pas a pas, llavor a llavor, arbre a arbre, que és un concepte potent per mi. I durant molts anys he estat a punt de fer-ho, però aquest any vaig tenir l'atreviment de demanar-ho a l'Ajuntament, cosa que no creguis que és fàcil. Recollir a glans necessita l'obertura d'un expedient.
La burocràcia, eh?
La burocràcia. I vaig aprofitar aquest ensurt perquè quan li vaig demanar a un funcionari el mes de maig em va dir sí, no hi ha problema, ja t'ho solucionaré tot, etc. I quan vaig trucar al setembre s'havia jubilat. I em van dir, no, aquest home ha estat dient que tot que sí no l'última. Com sabia que es jubilava i tal. Però per sort he trobat una persona a l'Ajuntament que ha fet d'àngel i que m'ho ha facilitat. Jo vaig obrir un expedient una mica provocativament, demanant que aquest expedient que s'obria per demanar d'una manera altruista, sense afany de benefici, recollir les aglans que puguin donar, etc., utilitzant una mica el llenguatge una mica del George Orwell, de burla, i de seguida em van dir, vigues, fes el que et doni la gana i no ens toquin més els nassos, que és una de les respostes que he tingut positiva per part de l'administració. I després vaig anar als vivers a demanar-los si ells em podien solucionar el problema logístic, que és complicat de fer germinar, regar, i em vaig trobar una santa que es diu Azucena, que és una noia que és el que s'encarrega d'aquests glans, i em vaig trobar el jefe, que és en Joan Serreima, i el Joan em va dir, jo vaig començar a explicar el Gran Capital, i em va dir, vigues, calla, ja ho he entès, no em diguis res més, tu porta els glans que nosaltres els plantarem. No? Per tant, en aquest sentit, jo crec que el projecte del Gran Capital, com tots els projectes que hi ha vius al nostre país, necessiten de la complicitat. No únicament del suport, sinó de la complicitat. Moltes vegades no és tant el que podem fer, sinó aquesta conspiració civil que fa que gent amb papers molt diferents, amb agendes personals molt diferents, puguem unir-nos i aconseguir, per exemple, que a Catalunya no tinguem la lacra de les corregudes de bous, per exemple, no? I això ha sigut no únicament el resultat de moltes signatures, sinó de moltes complicitats de gent que ho ha entès, no? I ho dic perquè precisament el meu cosí, en Vigues Luna, en el qual aquest arbre li dedicarem el dia 5 d'abril amb motiu del primer aniversari de la seva mort, va ser una persona que, malgrat estimar l'autoromàquia com d'una manera extraordinària, per argumentació, parlant amb mi i parlant amb altres persones, va arribar a una conclusió. Aquesta conclusió és molt senzilla. A mi m'agrada la tauromàquia, però entenc que és una cosa del passat, que no té futur, que no té sentit en aquest segle i que s'ha d'abandonar. I també em passa una cosa, que els meus amics tenen mania i antipatia a l'autoromàquia i, en canvi, jo tinc antipatia a la gent que els agrada l'autoromàquia. O sigui que es donarà aquest contrasentit i que fa que moltes vegades les coses no siguin blanques i negres, però que les coses avancin perquè gent amb opinions molt diferents es posin d'acord amb una única cosa. I això és el que ha fet avançar la humanitat, no crec, eh?
Hola, Jordi. Has dit al principi, i també durant el teu discurs, unes coses molt interessants, molt interessants. Aquest programa es diu La veu dels animals i la natura. La natura ho abarca tot. Els animals, tots, tot ésser vivent i fins i tot mort, perquè encara que sigui una pedra, a poc es va desintegrant i té un procés. Però una reflexió. Nosaltres que estem aquí dins d'una gran ciutat, amb els problemes, tots els contrastos, les situacions, la lluita, la satisfacció, una sèrie d'imposicions que ens estan arribant i inputs que cada dia, estem oblidats de la natura. No ho sabem, no pensem on estem. No sabem que nosaltres depenem plenament i totalment de la natura. I aquest és un dels missatges que precisament, i és un plaer, i et dono la benvinguda que tu estiguis aquí amb nosaltres, per fer pensar una mica, explicar-los a la gent el respecte que tenim que tindre per aquesta planeta que ens està envoltant i que ens està mantenint i que ens ha fet arribar, però que ens farà sortir també.
Mira, fa poc vaig llegir un llibre que es diu Un món sense nosaltres, que fa referència a què passaria si de repent els humans morissin tots i què passaria amb la natura, com es recuperaria. I és un llibre molt interessant científic, però una de les coses que jo he observat sempre és que el primer dia de l'any, quan tothom dorm aquell dia i no es posen en funcionament les fàbriques ni es posen en funcionament els vehicles, etc., la natura creu que s'ha lliurat de la humanitat. I és precisament el dia que jo acostumo a sortir més aviat de casa per observar la sortida del sol i també per observar també com la natura s'expressa i s'identifica amb un món sense humans i com realment és el dia de l'any que més animals es poden veure. Curiosament, malgrat ser el fred que fa. Clar, quin és el tema? Nosaltres som interdependents del medi natural, però hem creat un medi que es diu el medi artificial, el medi cultural que hem generat. Som una espècie que necessitem de tot el planeta perquè aquesta taula funcioni. De fet, en aquesta emissora de ràdio, o la ràdio que ens està escoltant tothom, hi ha materials que procedeixen dels 5 continents, que tenen resultat d'una tecnologia desenvolupada molt gran, però que en realitat tots són recursos naturals transformats. No hi ha res que no sigui un recurs natural transformat. És veritat que hem fet alguns invents, com el plàstic, a partir del petroli, hem inventat el plàstic, alguns materials, però això realment és irrellevant davant del capital natural que hi ha, que és el que jo volia fer referència
amb això. El petroli és un element natural, també.
Sí, és un element natural que la pròpia natura ha deixat sota terra d'una manera expressa, perquè té una capacitat tòxica, com estem veient, molt gran, perquè precisament els temes ambientals han estat consubstancial a la supervivència humana. Sempre hem tingut problemes amb el medi ambient. Sempre hem estat vigilants en el nostre entorn, amb problemes especialment de subministrament d'aliments, que la nostra espècie necessita molts, no? Però, a banda d'això, aquest conflicte que hi ha hagut, jo crec que també hi ha la possibilitat de poder-lo resoldre d'una manera positiva, i entenent que conflicte sempre n'hi haurà, però que nosaltres podem resoldre-ho. El problema és que hem entrat en un carreró sense sortida, perquè totes les constants ens indiquen que la incidència de la nostra espècie sobre el planeta té cada vegada un paper determinant en el futur, no del planeta, sinó de la nostra espècie. A vegades, culturalment, s'ha dit que el planeta és com si fos un vehicle que nosaltres conduïm. No, no, el planeta funciona per ell mateix i nosaltres som part del planeta. Si nosaltres ataquem les constants vitals, el principal perjudicat serem nosaltres. I, per tant, quan nosaltres tirem biocides en els camps, quan nosaltres utilitzem productes tòxics, nosaltres serem, diguem-ne, part de les víctimes, no part dels beneficiaris, com moltes vegades es creu, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una dinàmica en la qual no podem ser tampoc flowers, en el sentit de dir tot lo natural és positiu. No necessàriament, és una dialèctica contínua que fa possible la vida, però tenint en compte que el nostre organisme, a diferència dels bacteris, que són més intel·ligents i s'autoreprodueixen ells mateixos, nosaltres som com un robocop amb una vida limitada que podem allargar si tenim una qualitat de vida més gran, però que també és limitada en última instància i estem programats per morir des del mateix moment en què naixem, no?
Que neixes, morir.
Sí, sí. Ara, el que passa és que tot això que a vegades als nostres dies pot semblar que és una mica filosòfic té molt a veure amb els neguits vitals que tenim cada un de nosaltres.
Ara m'agradaria, ja suposo que els oients que han escoltat el Jordi Vigues amb aquest punt ja s'han adonat que és un personatge singular, que és una persona pensant, jo diria que és un filòsof de la natura. És més, jo sé que fa anys algú ja et va dir que eres la cara amable de l'ecologia. I és veritat, ell sempre té un somriure, no el podeu veure, però ell sempre somriu, sempre és optimista i sempre intenta portar coses positives. Sempre mira les desgràcies, però en positiu. I això és molt interessant. I ara vull fer un petit repte. Tu has començat amb el programa aquest, El Gran Capital, i hem parlat de l'Alcina. Però ara explica, fem un petit homenatge a l'Alcina. Quin significat té l'Alcina dins de la natura? Hi ha dit coses, però jo voldria que les expliquis tu.
Sí.
Jo, va haver un moment, quan vaig escriure un llibre, em vaig interessar molt per la devesa i vaig descobrir la importància de l'Alcina, però sé que tu ho explicaràs molt bé.
Sí, l'Alcina és un arbre ibèric per excel·lència. És a dir, és un arbre de l'àrea mediterrània, però que el podem trobar a Portugal, a Galícia, a tota la península ibèrica, a les Illes Balears, i que ha sigut l'alimentació de la nostra espècie a la prehistòria. Aquesta idea de l'home caçador és una idea pintoresca. La capacitat de caçar amb les armes i els estris que hi havia era molt reduïda. Per tant, la nostra espècie, en el sentit positiu, era recol·lectora i en el sentit negatiu era carronyaire. Això va desenvolupar una cosa molt important, que és que en tots els jaciments prehistòrics es troben una gran quantitat de glans, perquè en realitat la farina de l'alzina era l'aliment bàsic de la humanitat. La humanitat, en el sentit peninsular del terme. Per tant, hi havia humans on hi havia alzines, fins i tot. Se sap que la presència dels humans a les zones on hi ha alzines era més reduïda perquè no hi havia aquest aliment. De fet, sabem que les alzines, un 1% de les alzines, tenen les alzines els glans dolços, es poden menjar, tenen un gust similar a la castanya, una mica més dura, però el que la gent no sap és que la tecnologia va permetre que la humanitat llevés el taní que hi ha en el gla, que el fa amarg, i que és el que fa que no sigui digestivament positiu. Per tant, aquí va haver-hi una tecnologia d'aprofitar això abans que existissin els cereals, existien les alzines, i per tant és clau en la història de la nostra espècie. Tot això ha quedat esborrat sobre idees pintoresques com aquestes d'una humanitat de caçadors i aquesta idea que nosaltres caçàvem mamuts, i etc. Això ha sigut extremadament irrellevant el consum de carn a la història de la humanitat fins al nostre temps. És una cosa molt recent, que hem pogut estabular milions d'animals amb unes condicions intensives i produir carn d'una manera, uns preus fins i tot per sota de les fruites. No? Això és una cosa que segurament no té massa futur i que el futur de la humanitat no anirà per aquí. No? A banda de que puguis tenir idees vegetarianes o no, el que tothom sap és que el consum de carn té uns efectes negatius per la quantitat, sí, i no té precedents a la història de la humanitat i tindrà uns efectes sobre la nostra salut i que segurament té molt a veure amb l'obesitat i amb els problemes que tenim de salut. Per tant, quan tornem a l'alzina, ens trobem amb una espècie molt comuna que té diferents formes de boscos, perquè no és el mateix l'alzinar de muntanya que el carrascal que d'altres, i que nosaltres li denomem alzina perquè l'hem batejat amb el nom de Quercus ilex, amb diferents subespècies. Però l'alzina és aquest arbre simbòlic que hauria de ser declarat com arbre prototípic o de la península Ibèrica i que jo crec que caracteritza molt. Penseu, a més, que la meitat dels éssers vius que hi ha a la península Ibèrica viuen sota de les alzines, que es diu aviat.
Sí.
És a dir, que viu en aixopluc. L'alzina és un aixopluc extraordinari de vida. I en aquest sentit, jo crec que quan estem parlant d'alzines, estem parlant de l'oxigen que s'ha generat a partir d'aquests arbres, estem parlant del diòxid de carboni que captura cada un d'ells, que es converteix en fusta, que és un dipòsit de carboni, i per tant tenen un paper extraordinari en aquest sentit. I per mi és una espècie que ha significat un descobriment en aquest sentit molt important per una fórmula molt senzilla, que és la gla és a l'alzina el que el gaig és a l'encina. És a dir, que he descobert que hi ha un ocell que es diu gaig, que ara no recordo com es diu en castellà, però arrendajo, el gaig, que és l'únic animal que agafa les glans i les enterra. És un plantador. I les enterra a un quilòmetre de distància de cada una de les alzines. I les enterra per garantitzar la seva alimentació a l'hivern. També ho fa el tudó una mica, i com el tudó ha augmentat, també té el seu paper, però és rellevant al costat del gaig. Per tant, si existeixen alzinars, és perquè hi ha una aliança entre un ocell i una llavor.
Una llavor.
Per això deia que la gla és l'alzina, el que el gaig és a l'encinar, no?, en aquest sentit. I descobrir això ha sigut una sorpresa, perquè jo sempre dic que enguany he tornat a la universitat. El que passa és que aquest any el meu professor és un arbre i es diu alzina.
És el millor professor.
Sí, sí.
Molt bé. Quants anys pot viure una alzina?
Alzina, doncs, 400, 500 anys.
Escolteu, 400.
Hi ha algunes centenàries importants que sobreviuen, i potencialment podrien arribar a 800 o 900 anys. Sí, sí.
Quantes generacions?
Clar, fixa't que això és un aspecte molt important de la part espiritual dels humans, perquè totes les religions monoteístes van néixer de l'adoració dels arbres. És a dir, l'arbre és un element transgeneracional, és a dir, que sobreviu a diferents generacions. Per això hi ha una cosa que es diu la dendocràcia, que és la democràcia sota els arbres. I sabem que els pobles primitius es reunien a prendre les decisions, no tan primitius com els bascos, no? Que es reunien sota un roure, un quercus, en última instància, a prendre les decisions.
Bueno, aleshores posem una alzina a la nostra vida, veritat?
Sí, sí, sí. No una, sinó més d'una. Jo n'he posat 3.000.
Una cada un. Així sí. Es multiplicarà ja per 3.000 cada
sí,
un.
Sí, sí,
veritat?
Sí, sí, sí. Jo crec que això és important. Jo ara no tinc retinguda la xifra del número d'alzines que hi ha, però crec que sobrepassa els 50 milions, els 30 milions d'alzines a la península Ibèrica, No podria picar-me els dits, però és una xifra que s'ha estimat a través dels censos forestals i que es fa un seguiment al respecte. I, per tant, és una de les espècies també que segurament quantitativament és la més nombrosa que hi ha a la península Ibèrica.
Jordi, el teu projecte, El Gran Capital, té un segon missatge relacionat amb la manipulació genètica. Fes només, encara que sigui 5 cèntims, perquè m'imagino que ja estem a punt d'acabar.
Sí, sí, sí. Mira, Seed Freedom és una campanya internacional de la qual formo part, que l'encapçala Vandana Shiva, la física nuclear de la Índia, i que és una campanya que el que pretén és que les llavors, considerar-les com un matrimoni de la humanitat, no com un patrimoni, perquè matrimoni en el sentit de que és la unió legítima entre la humanitat i la Mare Terra. Aquesta unió legítima, per això li diem no patrimoni, sinó matrimoni de la humanitat, vol dir que és un bé comú i que s'ha de preservar de la seva privatització, de la seva manipulació que pogués comportar efectes negatius per a la humanitat. I, efectivament, el que s'ha pretès, les empreses de llavors multinacionals han pretès primer privatitzar aquestes llavors registrant-les com si fos una propietat privada, un bé comú, i, en segon terme, el que han fet, manipular-les genèticament per aparentment obtenir guanys de productius, quan en realitat el que buscaven era que depenguéssim d'aquestes llavors cada any per comprar-les, per un costat, i que els efectes que tinguessin els plaguicides fossin determinants per al control d'aquestes empreses i no pel bé de la humanitat. Per tant, nosaltres sabem que totes les espècies que ens alimenten a la nostra espècie tenen com unes illes originàries. Hi ha un mapa mundial d'on procedeixen les llavors alimentàries, i són com dolls, que són com fonts sagrades que són intocables, o que haurien de ser intocables, en el sentit de que contaminar-ho podria comportar un desgavell molt gran per a la humanitat. I això és el que ve advertint l'oposició a la manipulació genètica d'una falsa biotecnologia, perquè la biotecnologia és la tecnologia observant la vida, no la tecnologia en contra de la vida, com a vegades es manifesta, no?, a nostres societats. Per tant, aquesta campanya és una campanya internacional que va convocar la Vandana Shiva a Mallorca, per tot el món, i és una campanya que pretén que la humanitat i Nacions Unides consideri les llavors com un matrimoni de la humanitat.
I fortificar-se amb les seves patents, aquestes multinacionals.
Clar, el patentitzar com a bé privat un bé comú seria tan absurd, de les llavors seria com tan absurd com si algú volgués privatitzar l'atmosfera. Digues, sí. No, l'aire és meu. No? L'atmosfera és un bé comú,
tot
igual
vindrà,
que l'aigua. Igual
tot...
que
la intenció vindrà.
Sí, sí, la intenció sí, però per això és molt important que tot el que fem sigui en positiu per aconseguir que els béns comuns siguin la referència de la nostra espècie en els seus valors espirituals, ètics i valors de transformació social, perquè nosaltres tenim un problema. Nosaltres, per exemple, acceptem la pobresa i això hauria de tenir el mateix tracte que l'esclavitud. No és acceptable que hi hagin esclaus, no és acceptable que hi hagi gent que tingui esclaus, ni ser-ho ni tenir-ne. De la mateixa manera, tampoc hauríem d'acceptar que existeixin situacions de pobresa extrema a casa nostra, perquè és totalment injust, perquè és la negació de tots els drets humans. I en aquest sentit jo crec que hi ha una cultura que està naixent, que des de fa molts anys es manifesta amb l'animalisme, amb l'ecologisme, amb els moviments de solidaritat, cap a una humanitat renovada on no pensem que tots serem sants i que no hi haurà dimonis, sinó de que intentarem resoldre els conflictes d'una manera més intel·ligent. I, per tant, que el bé comú prevalesqui i estigui per sobre dels béns privats.
Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i esperem que trobis més planters per sobrepassar aquests 3.500 arbres. Segurament que sí, perquè la iniciativa és exemplar i és amb aquest missatge tan bo que és això, que a partir d'una alzina es puguin...
I d'una llavor.
Sí,
ja llavor. Veieu tot el que ha sortit dins d'aquesta conversa. I, a més, ha quedat molt per dir.
Sí.
Que tindrem que continuar.
Farem
gràcies
segona
a tots
part.
Gràcies a tu,
Jordi.
Moltes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies. Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casas.
Continuem amb el Michael Jackson. Personalment, fa poc, vaig veure el documental dels seus darrers assajos quan preparava una nova gira que el va conduir l'any 2009 i als 50 anys a la seva mort d'un atac de cor. Allí es coneixia, crec, el Jackson real, una persona molt sensible, molt educada, obedient en qui el dirigia, quasi amb por d'ofendre i molt integrada amb el seu equip de treball que l'admirava i el respectava. Ell era també un defensor de la natura. Penso que va ser una persona també víctima del show business americà, que el portava més que ell hi anava. És allò de no hi vaig, em porten. Jo, encara a la seva edat madura, el definiria com un pobre nen ric. Escolteu-la en Human Nature i Billie Jean. A retrobar-vos i fins aviat, si Déu vol.
I com ja és costum, per tancar el programa tenim amb nosaltres la Neus. Bona tarda, Neus.
Bona tarda, Arantxa.
Ens porta i bona tarda.
Exacte, i els oients. Doncs avui els convidats seran una gata i un gat que des de Progat Cornellà ens han demanat que els hi fem difusió. Començarem per la Diana. Aquesta gata va ser recollida al carrer, possiblement havia estat abandonada o també moltes vegades passa que quan els hi ve el cel s'escapen i es perden. Al no estar identificada, no es va poder localitzar el seu posseïdor. La Diana, quan es va trobar, en seguida es va deixar agafar perquè estava molt espantada i desorientada. És una gata molt bona i carinyosa i tranquil·la. Té un any i mig aproximadament i ara l'han esterilitzat. I el segon gat és en Peter. En Peter té 10 anys i en Peter va néixer al carrer, on va viure fins que un cotxe el va atropellar. Va estar molt greu, però és un gran lluitador i va aconseguir sobreviure a totes les lesions que va patir. Ara Progat Cornellà el que vol és, com tots nosaltres, que pugui ser adoptat i trobi la família que mai ha tingut. Ens han dit que és un gat que es fa estimar molt un trosset de pa. Recordem als oients que a la nostra web, www.ongada.org, cliquen a Sos Adopcions, les fotos del Diana i del Peter ja estan posades perquè tothom els pugui veure i conèixer i saber com són. El Progat Cornellà us dona ara el telèfon, el 619-57-02-56, 619-57-02-56. Això és tot per avui, Arantxa.
Moltes gràcies, Neus.
Adéu-siau.
Adéu.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Això ha estat tot per avui. Ens retrobem el proper divendres de 3 a 4 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel, a la veu dels animals i de la natura. Bon cap de setmana.
Ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.